Va, 6 minuts i ja escaig que passant de la una. El nostre convidat d'avui, Olga Vallejo. Què tal, com estàs? Bon dia de nou. Clar, l'associem a l'art, en especial a la música. Encara que quan diem el seu nom, ens venen al cap tota mena de manifestacions artístiques. És algú capaç d'apreciar l'art i no només en gaudeix, perquè en gaudeix i ho transmet, sinó que com molt bon comunicador traspua aquella passió, no?, i la comparteix. D'alguna manera ens ajuda, Olga, a entendre el que veiem i, sobretot, el que podem arribar a sentir.
Sí, mira, és músic, humanista, escriptor, divulgador, és llicenciat en Humanitats i en Ciències Empresarials, té formació com a músic, va estudiar piano al Conservatori del Liceu i amb la pianista Anna Maria Albós. I bé, segur que l'heu vist o sentit a la ràdio o a la televisió, on, entre d'altres, ha fet els programes Òpera en Texans, This is Opera o This is Art, fent un passeig per la història de l'òpera i l'art a través de les emocions. Però saps què és el millor de tot, Mercè?
Què? A veure.
Doncs que d'aquí a dos caps de setmana, el 10 de juny, el podrem veure en directe al Teatre Tívoli amb l'espectacle Love, 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 acompanyat d'en José Corbacho.
Fa fam i mi rei.
Tots són notes.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Tu veus la vida
amb notes.
És així, la vida rebotjant. Sí, m'ha fet gràcia.
Sí, m'ha sostingut. Fa mi, mi, mamó i rei.
Escolta, Ramon, benvingut a la Xeslong. Estàs bé, la Xeslong?
Estic perfecte.
La ràdio del matí. Estàs perfecte.
Sabia que això era una Xeslong.
Mira, sí, presento la Xeslong. Esperem que estiguis còmode.
Estic perfecte, moltes gràcies. Doncs, molt feliç de ser aquí.
Que bé. El 2001 vareu presentar al Festival Grec aquest espectacle que parla de l'amor, de la música, música en directe, de l'Orquestra Simfònica del Vallès i la banda de Love, 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 creada per aquesta ocasió amb José Corbacho i tu dalt de l'escenari, no?, que expliques aquesta, les històries de música clàssica i contemporània.
2021, no?
2021, què he dit jo?
Pot ser que hagi estat 2001 o no?
Ah, pot ser, també.
No ho sé, no ho sé, dic, ostres.
2021. Sí que fa anys, s'ha passat volant.
La. Escolta, et fa aquesta sensació que no? O compartíem abans que us ho passeu molt bé amb aquest Love, Love, Love. Això és així o no?
És totalment així. Sí, és que, clar, les coses maques de fer la feina és que sigui una feina que t'agradi molt i que et passis molt bé, no? Doncs fent-la. Amb el José és molt fàcil, doncs perquè és un home que té moltes hores de teatre i aleshores al seu costat tot és molt, molt divertit i molt fàcil. I tot això acompanyat de molta música i de molts tipus, doncs fa que ens ho passem super, super bé. Perquè clar, amb la música sempre és com un subidón, no? I parlar de l'amor i la música, doncs és com el tot.
Ho té tot, la veritat.
Sí. Després d'espectacles com aquest Love, 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 o quan parles de l'òpera, et fa la sensació que al final el públic, en general, encara que no siguin grans experts en música, que tenim moltes ganes de saber coses de la música, que som curiosos?
Sí, sí. La gent, tots tenim ganes, però jo també, no? Potser fins també de les meves coses, que és la música i l'art, però tots tenim ganes de saber coses, no? Tots tenim ganes de saber per què Tchaikovsky un dia va decidir fer Romeu i Julieta, no? I per què va voler posar música allò? I què tenia al cap quan ho va fer? I per què ho va fer de la manera que ho va fer quan ho va fer? O per què Chris Martin, que ara està en aquests dies per aquí, del Coldplay, va fer Viva la Vida, no? I què vol dir Viva la Vida? I realment és la cançó que tots pensem que és o és una altra cançó? I com és aquesta música? I què explica aquesta música? I totes aquestes són les cosetes que intentem, amb molt d'humor i tocant molt, intentem descobrir durant l'espectacle, no? Passant com per les diferents fases de l'amor. Perquè a l'espectacle es diu Love, 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 perquè quan el José em va dir però què parlem, de què parlem? I jo vaig dir, doncs, de l'amor, perquè és que tot és sobre l'amor. O sigui, en realitat no hi ha res que no sigui. La resta del món és com accessori, no? Tot gira al voltant de l'amor. i la música, sobretot. Sobretot. I aleshores vam dir, ah, doncs de l'amor. De l'amor o del desamor? No, de l'amor i del desamor, i de l'abans de l'amor, i del durant a l'amor, i del després de l'amor, i de l'amor del costat, i quan entra una tercera persona a l'amor... No, quan entra una persona, sí, també, quan entra una tercera persona. Però qui és aquesta... És igual. Llavors, hi ha totes aquestes fases de l'amor que són maques i que s'expliquen a través de la música. I en l'espectacle, doncs, el José i jo tenim una suposada història d'amor.
Ah, sí?
Sí.
Ai. Això no ho sabíem.
I és... És diver.
És diver. Mira, saps què, Ramon?
Que diuen els meus fills quan eren petits.
És diver. És veritat, això es deia molt. És diver. Mira, és diver perquè hem trucat a José Corbacho.
Ah!
Però, escolta, ens ha dit, és que estic en un rodatge ara mateix.
Sí, és que el José està fent... El José està acabant, o està rodant una nova sèrie que dirigeix, que és una cosa molt xula, i està molt... Ara
està molt liat.
Està molt enfeinat.
Ja ens ho ha dit, eh?
Està superenfeinat.
Però, clar, t'ha deixat un missatge, perquè no he volgut deixar l'oportunitat de saludar-te.
Hola, Ramon, què tal? Soc el José Corbacho. Escolta'm, que m'he enterat que estàs a Radio Estel i no sé si ja has dit que el dia 10 de juny estarem al Teatre Tívoli de Barcelona amb el Love, 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 que potser sí que ho has dit, eh? Perquè com has vingut aquí a Radio Estel a fer promoció del 10 de juny, que estarem al Teatre Tívoli de Barcelona amb Love, 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 doncs igual sí que ja ho has dit, però com tens tantes coses i fas tantes coses maques totes elles, a lo millor t'has oblidat de dir que estarem el 10 de juny al Teatre Tívoli de Barcelona amb l'espectacle Love, Love, Love. I en realitat només entrava aquí al mig de l'entrevista per això, per recordar-te que diguis que el 10 de juny estaré al Teatre Tívoli de Barcelona amb l'espectacle Love, Love, Love. Vale? Espero que te'n recordis. Saps el que has de dir, oi? Un petó.
Doncs amb el José és tot així.
És tot així.
Nosaltres tenim... És tot així. Tot és així. Tot és un festival, però a la vida quotidiana. O sigui, vas a sopar, vas a no sé què, dius hola, bon dia. Sempre és així. I a l'espectacle també, que si no ho hem dit és el 10 de juny, que també passa el mateix, i és que nosaltres tenim un guió, naturalment, que hem escrit, i el tenim allà ben posadet i tal. Però hem de dir que ni ell ni jo ens l'estudiem gaire. I aleshores tenim com uns llocs que nosaltres hem de passar per aquest lloc, són com els nostres peus.
Val.
Aquest és el meu peu, aquest és el teu peu, per aquí passem, perquè si no ens perdrem. Però a partir d'aquí... anem tirant.
Us deixeu.
I el José, especialment. Especialment. El José se'n pot anar a qualsevol lloc. Jo haig de baixar a la platea perquè pot estar armant un merder a la platea o pot estar fent el que sigui. Aleshores, jo haig de baixar, l'haig d'agafar, l'haig de tornar a pujar, fem el favor de continuar. O sigui...
Tu has de redreçar una mica la situació.
Sí, per redreçar la situació. Val. Perquè passen coses. Passen coses.
Però això està molt bé, no? Perquè tens com... No? Pots anar a veure...
I pots repetir.
Ah, això! 10 de juny!
De fet, és que la gent que ens ha vingut a veure i que ens ha vingut a veure més d'una vegada...
Sí.
Ha quedat molt contenta perquè la segona vegada han passat moltes coses que no havien passat la primera vegada. I a vegades també, perquè pot ser que a mi, jo què sé, se m'acudeixi una cosa i aleshores digui... Doncs toquem això!
Ja.
I aleshores ens posem a tocar una altra cosa, saps?
Escolta, deia 10 de juny. Ha quedat claríssim, jo crec.
Sí.
Com
hi hagi algú de Ràdio Estel que ens estigui escoltant i que no sàpiga que és el dia 10 de juny, direm personalment a casa d'aquest oient i li direm en persona.
Però per qui no pugui estar el 10 de juny,
sí,
al Tívoli, hi haurà més
tornarem, possibilitats. Sí, sí. Saps què passa? Que, clar, l'espectacle és tan gran.
És molt gran.
L'Orquestra Simfònica del Vallès.
50 músics,
sí,
no?
Sí, l'Orquestra Simfònica del Vallès, el senyor Corbacho, un servidor i tota la Love Rock Band, que són uns músics que són brutals, que s'encarreguen de tocar tota la part rock, tota la part de la música pop i tal, no? I tres cantants fantàstics que portem. Clar, som 50 persones dalt de l'escenari i aleshores quadrar l'agenda de l'orquestra, que l'orquestra té una agenda horrorosa. El Corbacho, déu-n'hi-do. La meva és una mica també déu-n'hi-do. Jo ara també he acabat de rodar el meu nou programa de tele que faig per TV3, que s'estrena després de l'estiu, i he acabat fa, una setmana. O sigui, quadrar l'agenda de tothom, la dels músics també que venen a la Love Rock Band, és molt complicat. Mm. I aleshores és quan tenim una data que ens sembla que ens va bé a tots i que el Tívoli, que és una miqueta com el nostre lloc, després d'haver estrenat el Teatre Grec, doncs és una miqueta el nostre lloc a Barcelona, doncs aleshores ens ajuntem i ho fem. És una miqueta com... És com una festa.
És una festa, anava
a
dir,
no? No és tant com allò de... No, estem en aquest teatre aquí dues setmanes, no sé què... No, és com ens ajuntem quan ens va bé a tots i ho celebrem. Per celebrar l'amor, no? Que és com el xulo.
Doncs estarem atents a veure després del 10 de juny quan podem tornar a veure el Love, Love, Love.
Exacte.
A veure, Ramon, tu vas començar amb 6 anys a estudiar música.
Sí.
Als 11 ho vas deixar.
Sí.
Després et va sentir cantar Victòria dels Àngels. Sí. Et va animar, va dir, tu hauries de cantar. Durant uns anys va ser baríton.
Sí.
Ho vas deixar.
Sí.
Per segona vegada.
Sí, tot això.
Però és veritat, no? Sí, no és només si
pots dir... No!
Tu pots dir que no, clar.
Després vas fer parapent durant una temporada.
Parapent no!
Veus? Vas deixar la música, però hi vas tornar una mica de casualitat. Un amic que anava a una òpera, et va preguntar, tu li vas dir, a partir d'aquí...
Es va enredar tot.
Va començar, no?, aquesta bogeria. Sí. Tu estaves una mica predestinat, no?, per la música.
Això del predestinat... És que avui
no?
Avui què? Estic amb una cosa de la predestinació.
O perquè... ara ens diràs que no.
No, vull dir que això del destí és una cosa que m'apassiona molt, perquè ara estava preparant una altra història que tenia a veure amb això, el destí, no? Mm? Si realment podem fer alguna cosa o no amb el nostre destí, si estem predestinats a que ens passin unes coses o unes altres, no? Els herois grecs, clar, estaven predestinats pels déus i fessin el que fessin, el destí els hi caia a sobre amunt, independentment d'allò que féssim. No? Mm-hmm. A mi m'agrada pensar que això no és així i que podem fer alguna cosa. Sí que és veritat, perdona, després de tot aquest rotllo, que sí, que va haver un... Quan jo ja vaig deixar de cantar perquè vaig veure que no cantaria com jo volia cantar, de bé, vull dir, mm-hmm. o de com a mi em semblava que havia de ser, i vaig dir, no, doncs m'ho deixo estar. No? Perquè jo el que vull és jugar al Barça i ser el davanter centre del Barça i ser pitxitxi de la Lliga. I quan vaig veure que no, això no passaria, doncs vaig dir, no, doncs m'ho deixo estar. Però un amic, això com dius tu, un amic em va venir i em va dir, escolta, que m'han convidat una òpera, perquè no vens? I tal. Llavors li vaig començar a explicar aquella òpera, i ell va anar, va tornar encantat, li vaig explicar una segona, i a partir d'aquí, com una casualitat, jo vaig començar a parlar entre els amics de les coses que jo sabia, no? De les coses que em demanaven, de història de la música, de història de l'art, de història de la filosofia, i es van enredant tot, i un dia va venir un senyor d'una ràdio, un altre dia va venir un senyor d'una universitat, un altre dia va venir un senyor de la tele, i tot es va començar a fer gran. I ara, doncs, després de 15 anys, sóc aquí amb vosaltres.
Uau! I es va anar fent tot gran.
He fet un resum.
No,
ràpid, no sé si algun tens alguna cosa.
I has tingut la tentació al llarg d'aquests 15 anys de dir, va, ho deixo?
No, perquè, mira, quan cantava, era horrorós. Jo estava allà entre les cametes del teatre, en les bambalines, com es diu, i pensava, ostres, estava patint, saps? Perquè és molt difícil. És molt difícil sortir a cantar al Barber de Sevilla, per exemple, no? Jo me'n recordo que això em va passar cantant al Barber de Sevilla. Jo estava allà i pensava, i ara haig de sortir a... La, 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 saps? Allò, l'arco factor de la città, l'arco, la, 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 la. I és difícil, i això pensava, ostres, Déu meu, com ho faré? No puc, l'òpera és llarguíssima, tal, no sé què. I patia molt. I ara em passa tot el contrari. Jo la setmana vinent sóc a València perquè faig una conferència sobre Hernani de Verdi. D'aquí dues setmanes sóc a Tenerife perquè estic allà, tal. Després sóc al Tívoli. No, m'ho passo bé, ara m'ho passo bé, tot el contrari. O sigui que no m'ho penso deixar de res de la vida.
Clar, però sembla això, Ramon, com estàs explicant, que la música sempre... O sigui, t'ha perseguit.
Sí, la música la música m'ha perseguit.
Però t'ha perseguit, però, sí, però d'una manera que no...
Sí, sí, perquè la meva mare, que era, és una superfriqui de la música, va dir, tota la canalla estudiant música, amb 6 anys al conservatori. I jo, quan tenia 11 anys, vaig dir, no, jo al conservatori no vull anar, perquè és un pal, perdoneu, els del conservatori. Perquè, no, ara és molt diferent.
Ara és diferent.
Aneu al conservatori, sí. Sisplau. A la meva època era més xungo.
Sí.
Ni deixaven escollir l'instrument. Mm. La meva mare va dir, el nen, el piano, que jo ara estic superagraït que la meva mare digués al nen que estudia el piano, però jo no volia estudiar el piano. I amb 11 anys vaig marxar, vaig dir, escolta, jo no vull saber res més del piano. I després, amb 18 anys, quan jo estava cantant i feia imitacions a les festes, i anava per les festes i em contractaven...
Feies imitacions?
Sí, imitava...
A qui imitaves?
Home, imitava els cantants de l'època, imitava Julio Iglesias, imitava Miguel Bosé, quan tenia veu, imitava... Era l'època d'Amante Bandido.
Home, mira, que m'ha agotat el cap, Amante Bandido.
Gran època, gran època.
I, tenia, ball, tenia sí, una cançó i coreo.
I feia una coreo superxula, superxula.
Era la de la Faldilla?
Sí, de la de la Faldilla. Sí, sí, feia unes coreos bestials que m'encantaven i que també feia... I faig. Era l'època també de viure una cançó que es deia Nena, us en recordeu?
Ai, sí, com era aquesta?
És el modo de andar, és el cha-cha-cha. I, bueno, tot això. I aleshores un amic em va escoltar i em va dir, però escolta, què tal, que tu tens molta veu, però per què no? Però tu hauries d'estudiar cant, hauries d'estudiar òpera. I vaig dir, no, òpera de cap de les maneres, jo ho diu, l'òpera, l'òpera és un rotllo patatero. Perquè, clar, la meva mare em portava sempre l'òpera. Imagineu, un nen de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anys anant a totes les òperes, doncs clar, jo estava super escarmentat. Però Victoria de Los Ángeles em va escoltar, em va dir que tenia veu i vaig començar a estudiar amb ella i tot es va enredar.
I escolta, ara que deies, el conservatori ara és diferent, però per totes aquelles criatures que comencen, no?
Aneu, aneu, aneu. Que si no és del conservatori sempre enrenyen.
Però que arriba un moment que és als 12, 13, que diuen, ah, ja en faig prou. Tu creus que potser si se n'adonessin que es pot tenir aquesta relació amb la música com la que tu tens, que no només han de ser concertistes o no només han de fer el barber de Sevilla, que potser l'abraçarien més?
Cada persona és un món i cada persona ho viu d'una manera diferent i a mi em costa molt generalitzar amb aquestes coses. Però si prenem l'exemple de casa meva, jo tinc dues germanes grans i jo sóc el petit. Mm. Tots tres vam fer el mateix. I jo, amb 11 anys, m'ho vaig deixar córrer. Vaig dir, no vull saber res. I no vull saber mai més res de la música. I resulta que avui en dia jo sóc el que està vinculat a la música, viu amb la música, i la meva vida és la música. I les meves germanes que van seguir, que ho van fer tot, que no sé què, tal, tal, doncs tenen un altre tipus de relació, tenen una altra feina. I, o sigui que no sé com dir-ho. Jo l'única cosa és com... Us en recordeu de la pel·lícula del Silencio de los Corderos?
Home, per favor.
Doncs hi ha un moment, l'Aníbal Lecter li diu a Clarice, solo puedes desear aquello que conoces. Aquello que no conoces no puedes desearlo. Perquè ella està buscant l'assassí, no? I diu, qui és aquest assassí? Qui és l'assassí?
Ajuda'm.
I aleshores, dient-li això, li està dient, l'assassí coneixia la primera víctima. Perquè la desitjava.
Clar.
I per això la va matar. Aleshores, amb la música és el mateix. S'ha d'obligar la gent a que estudiï, els col·les han de dir qui era Händel, qui era de Beethoven. Home, no sé si sí o si no, però si no saps que existeixen i si no saps com era, no ho pots desitjar. L'única manera que ho puguis desitjar és que ho coneguis. I aleshores, a mi, l'única cosa que m'obsessiona és això, és compartir-ho, explicar-ho, a pesar de que la gent a vegades pensi que aquest tio és un pesat, però és... no ho sé, potser no, però potser sí, pensa, no, quin plasta. Però és com, ostres, explica-ho, perquè si hi ha algú que ho coneix, doncs potser diu... Ah, és que si no ho coneixes és impossible. És que no pots desitjar-ho.
Mira...
Què? M'he enrotllat molt,
no? No, que t'ha convençut.
Sí, jo estic ja. I a part, no, Ramon, és que fa uns anys, no? Fa anys, no? A una entrevista amb l'Andreu Buenafuente,
sí.
Tu vas dir una cosa que ens ha semblat excepcional.
Ah, sí?
Sí, que eres un DJ emocional.
Ah.
No, ens ha semblat tot, no, tot, molt encertat.
És que tot... És que tot gira... I per això, per exemple, quan vam fer el This Is Art, no? I ara com explicarem l'art? I què explicarem? El barroco? I després explicarem el neoclassicisme? Jo vaig pensar, no, perquè si a mi... No sé, o sigui, de què va l'art? O sigui, va de que tu vas a veure un quadre i aquell quadre et diu alguna cosa, t'interpel·la d'alguna manera, o no t'interpel·la gens i tu dius, però quin pal de quadre, o és aquell típic quadre que tu dius, però si això ho podria fer un nen, o al contrari... Va d'això, va de la teva relació amb el quadre. I a partir de la teva relació amb el quadre, que és teva, única, personal, intransferible, com tu vius aquell quadre o com tu estàs escoltant aquella música, és aquella que és la teva emoció en aquell moment, és la que val. I aleshores a mi em sembla que és tot com explicar-ho a partir del que sents, del que vius, del com t'interrelaciones amb la música que estàs escoltant. I després, escolta, si vols saber més, jo ja t'explicaré què és el barroc i què és el neoclassicisme, ja t'ho explicaré tot ben explicat perquè tinguis un esquema superguai. Però si no, el primer, l'emoció. I sobretot l'amor.
L'amor.
Sigues suau, tu sempre alerta al servei del poble i et fa servir l'analfabet, l'intel·lectual, el soldat ras, el general, el gran burgès i el malestar. Perquè en això d'evacuar lluita de classes no n'hi ha.
És que la trinca, o aquesta oda del paper de Vàter amb una melodia que de ben segut d'un resultat família. Simfonia número 3 de Beethoven. És així o no?
Tu creus?
Ai, no!
No?
L'he enganyat el número?
No, no.
Ara ja passo vergonya.
Número 5.
Ens hem colat. Ens hem colat amb Beethoven. Clar.
No et digues cosa.
Escolta, qui té Beethoven que ens agradi tant?
Sol, mi, fa, Ferrer. Sol, mi, fa, Ferrer.
Resumeix això.
Sí. Què té Beethoven?
Però que és tan genial. Per què?
Perquè Beethoven...
Ui, ara t'has ofès.
Perquè Beethoven... No. Perquè Beethoven és el primer paio del món de la música...
Sí.
Que, aviam, és molt difícil sempre es diria això del primer o del segon, eh? Però és aquell home que diu, escoltin, miri, jo no faré la música que vostès volen, eh? Els diu els aristòcrates de Viena. Jo faré la música que a mi em dongui la gana, la faré si em dóna la gana, la faré quan em dongui la gana, i si no em dóna la gana, no la faré. I tot i així, vostès a mi em pagaran. perquè jo... Soc un artista, que ells no sabien el que era un artista, perquè un músic era un tio que feia música, no? La música que li manaven. Però ell diu, no. I vostès em pagaran perquè jo faci la música quan em doni la gana i com em doni la gana. No? I aquesta cosa, això és un nou món, i aquest és el primer d'aquest nou món, no? I és l'home que sap, en tot moment, també ho sabia Mozart abans, i Bach, naturalment que ho sabia, però ell era molt conscient que nosaltres avui, a l'any 2023, aquí a Ràdio Estel, estaríem parlant de Beethoven. Perquè ell sabia que era transcendental. Ell sabia que transcendiria.
Perquè s'ho creia, no? Vull dir, o què?
Perquè és capaç de fer coses tan increïbles com amb quatre notes, sol, mi... explicar tot un món. És capaç de fer pràcticament tot el primer tema del seu primer moviment de la cinquena amb quatre notes. Que és ta-ta-ta-ta, són quatre notes. Un, dos, tres, quatre. 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 I aleshores tot. Llavors, com és possible que hi hagi un home que sigui capaç al principi del segle XIX de crear el titular perfecte? Doncs Beethoven.
Tu has escrit tres llibres,
sí.
A dos d'ells el títol apareix Beethoven,
sí.
I el primer d'ells és si Beethoven pogués escoltar-me, què li diries?
Li diria... Hi ha una cosa que diu sempre... Això és una cosa que jo he copiat del mestre Muti. El mestre Ricardo Muti sempre diu una cosa que és... Perquè ell és un fanàtic de Verdi i sempre diu que la seva obsessió és quan arribi a algun lloc, ell suposa que es trobarà amb Verdi, no? I la seva gran il·lusió és que Verdi li digui Ricardo, ho vas fer molt bé. Doncs la il·lusió de la meva vida, o de la meva després vida, és que quan em trobi en Beethoven, que direu, aquest tio és imbècil, perquè segurament no se'l trobarà, però jo crec que me'l trobaré, que quan em trobi en Beethoven em digui Ramon, no ho vas fer tan malament. Aquesta és la il·lusió de la meva vida.
Ostres, doncs escolta...
Esperem que te'l trobis.
Sí, home, per favor. Home, això és meravellós.
T'imagines que me'l trobés?
Que... Sí.
Seria diguis, increïble. Si t'imagines que em digués Ramon?
Això?
La vas cagar molt.
Ah, no. És que això no, em pensava que anaves a dir que bé que ho vas fer, això és la rapera.
Mira, fem una cosa, perquè a l'estudi ja contem amb el Pol Avinyó, que ens està escoltant i t'està mirant. Però d'una manera, divulgador musical del Gran Teatre del Liceu, que és que avui estem de bones, de no? Perquè tenim estrena al Liceu. Pol, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Avui ens toca l'estrena d'un dels monuments de la història de la música.
Home, mira, mans cap amunt, Ramon?
Perquè Parsifal... Perdó, ara ja he dit l'òpera. Que no...
Sí, no, perdó.
Parsifal és una de les obres que a mi em va salvar la vida, no? El moment en què jo vaig decidir deixar de cantar i que no sabia molt bé què havia de fer amb la meva vida, jo escoltava Parsifal tots els dies i pensava, hòstia, com trobar el meu Sant Graal, no? Perquè això és trobar el Graal, no? On és el Graal, no? I aquest noi, el pur foll, que és aquest Parsifal que està com predestinat, abans en deien, no? Predestinat a trobar el Graal, no? I jo m'escoltava Parsifal tots els dies i pensava, no sé com trobaré el Graal, però escoltava, perquè pensava que si ho escoltava potser el trobaria més fàcilment.
Què, Pol, què has de dir?
Home, ho subscric totalment. Parsifal també és un dels títols que a mi no m'ha salvat la vida, perquè no he comès l'error d'intentar cantar.
Perdoneu, què ha passat aquí? Ramon, què ha passat?
Doncs que estava bevent, m'ha dit això i m'ha agatat i he deixat la taula, ha fet un desastre.
Però ha acabat més xop que venint cap aquí,
Perdoneu. Però no netegis, Ramon. No pateixi, però això és com... És que l'òpera també és això, no?
Què vols dir? L'òpera és la vida, és les coses que passen.
És les coses que passen, no?
Perdoneu, no m'havia passat mai a la vida, això, eh?
Però mira, és d'aquesta naturalitat.
No, és que
això
que
ha dit
el Pol és que ha estat supergràcia.
Un moment, vosaltres, clar, o sigui, us coneixeu de fa temps, no?
Sí, ja fa anys que ens coneixem.
Però és la primera vegada que has fet riure d'aquesta manera el Ramon.
Bueno, sempre que ens trobem, ens fem una abraçada i que acabem rient, no?, d'alguna cosa.
Sí, d'alguna cosa.
No, però com deia, Parsifal realment és un títol potentíssim. És una obra que és, suposo que el Ramon també
Ai,
coincidirà.
Ramon, tranquil.
És com un Wagner 2.0, no?, perquè no té res a veure amb tots els Wagners que puguem conèixer abans, no? Vull dir, quan Wagner tanca la tetralogia amb el capvespre dels déus, després ens brinda aquest Parsifal, sí, que és una cosa totalment diferent, una cosa que és aquest camí per trobar la llum, no? I la música del Parsifal és sublim.
I aniràs aquesta nit, Ramon?
I aniré, sí. Sí, aniré.
Escolta,
fem
una cosa. Pol, ens ho acabes d'explicar després, perquè tenim ganes de saber més.
I tant.
No? Ens han vingut com moltes ganes d'anar avui al Liceu, sobretot per veure doncs, l'estrena de Parsifal. Ramon, ho hem de deixar aquí.
Sí. Què?
Vine l'altre dia.
Bueno, truqueu-me, jo vinc amb molt de gust.
Mira, després de l'estrena...
Truqueu-me un dia que no plogui. Que vinc amb moto, jo.
Perdona que, clar, és que recordem-ho, per si encara algun oient de Ràdio Hostel, del matí a Ràdio Hostel, no ho tingui clar, d'aquí dos caps de setmana, 10 de juny, podreu veure el Ramon Gené i el José Corbacho.
Exacte.
El Love, 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 al Teatre Tívoli.
Exacte.
Que, per cert, Tina Turner surt en algun moment o no?
Sí, home, clar.
I clar, que què significa Tina Turner?
Home, significa, doncs, hi ha com moments, no?, és que dóna'm la casualitat que en el nou programa de tele que estic fent hi ha una cosa que explico sobre Tina Turner i no m'agradaria explicar-la ara.
Ai.
I que té a veure de la seva època de Les Ronettes. Us en recordeu, de Les Ronettes?
Per favor, Be My Baby.
Exacte. I exactament d'aquesta cançó. I d'una cosa que es diu The Wall of Sound. Vinc un altre dia, ho explico?
Va. Home, Olga.
Clar, quan s'estrena el programa?
Després
de l'estiu, el setembre, octubre, no sé exactament.
I com es dirà?
Això no és una cançó.
Oh! M'agrada.
Es diu així.
Això no és una cançó,
sí.
Eh?
Sí. Què passa?
No, perquè ens agrada. No, ara va, ja m'ha... I què faràs, un repàs? Digue'ns alguna cosa més, Ramon.
És un destripar les cançons. És una classe amb la que tinc 15 alumnes que són fantàstics i són uns músics com superguais, tenen entre 20 i 25 anys, i que els he escollit perquè són uns músics extraordinaris, i aleshores a cada classe agafem una cançó supericònica de la història del pop i l'analitzem de dalt a baix. I passen moltes coses a la classe, i toquem molta música, i aprenem molt sobre aquella cançó, i al final ells fan una versió de la cançó, perquè hi ha una persona, hi ha un dels meus alumnes que no ho sap, però està relacionat emocionalment amb la cançó. Ho he intentat explicar, també.
No, home, no, llavors no ens hem quedat... No, molt bé, Olga, ens ha quedat claríssim, no?
Ara ja només tenim ganes de veure'l.
Cançó, home, després de l'estiu serem molt pendents. Moltes gràcies, Ramon Gené.
Moltes gràcies a vosaltres.
Però primer, Teatre Tívoli,
eh? El dia 10, amb el meu amic estimat Corbacho, amb la Simfònica del Vallès. Si voleu passar una bona estona, és un espectacle per venir, per passar-ho molt bé, per escoltar molta música i per riure molt. I després al Liceu, a veure el Parsifal.
Vinga. Love, love, love. Gràcies, Ramon Gené.
Un petó ben fort a tothom.